Adéu-siau.
CaixaBank us ha ofert Superesports amb Xavi Puig. Tantes coses en dies que el mancor. Tens perdibles tantes coses en dies que creus que explicar. Cops per recordar. Quan acaba el dia tot pot començar. Tu ho diràs amb Dani Aguilar.
Les 11, bona nit. Canvi de paper, estem ja de Tu diràs, per rematar aquest diumenge de resurrecció, 9 d'abril del 2023. Dues hores més de ràdio esportiva en aquesta sintonia, acabant ja la Setmana Santa, malgrat que demà tenim un dilluns de Pasqua de traca i mocador. Immillorable manera de tancar les vacances, aquells que les estigueu fent, amb un partidàs al Camp Nou. A les 9, Barça-Girona, partit que tancarà la 28a jornada de la primera divisió masculina. Xavi Hernández, avui reivindicatiu a la prèvia respecte al fet de guanyar una Lliga.
És guanyar una Lliga, eh? O sigui, guanyar la Lliga, això és l'hòstia. Es minimitza el fet de guanyar una Lliga. Una Lliga que per nosaltres serà extraordinària.
I Michel, tècnic del Girona, té clar què farà el seu equip demà.
Tindrà personalitat i mentalitat. És el feeling que tinc ara mateix. Penso que demà el Girona farà un gran partit.
Per tant, ara ja sí, demà entrarem a la recta final de curs. 10 jornades perquè es defineixi tot. I malgrat que el títol de Lliga sembla definit, demà el Barça pot situar-se a 15 punts del Madrid, hi ha moltes lluites que prometen emocions fortes. Per cert, el Barça és a 15 punts dels blancs perquè ahir, ja ho sabeu, va perdre contra el Villarreal. Doncs bé, el postpartit, és a 12 punts, perdó, el postpartit ha desencadenat un terrabastall important. Ja us explicàvem ahir que Fede Valverde, migcampista del Madrid, va exhibar un cop de puny al jugador del Villarreal, Àlex Baena, ja quan els equips marxaven amb els autocars. I avui, notícia de fa poca estona, Baena ha denunciat aquesta agressió davant la policia. Quin és el motiu de l'agressió? Diu l'entorn de Valverde que Baena hauria fet comentaris de burla en un partit anterior sobre problemes en l'embaràs a la parella de Valverde, Mina Bonino. I això ho nega rotundament el jugador groguet. Ara el cas passa a la via penal i caldrà saber quin és el seu recorregut, així com també caldrà saber un possible recorregut en la justícia esportiva. Ara de seguida anem cap a Villarreal per tenir més detalls d'aquesta notícia. Us ho dèiem ara, demà es tanca aquesta 28a jornada de primera. Per tant, requadrem com tenim ara mateix la classificació després dels resultats d'avui. Mònica Aguilar.
Doncs comencem amb el més recent, aquest Rayo Vallecano 1, Atlètic de Madrid 2, Almeria 2, València 1, Betis 0, Cádiz 2 i Valladolid 3, Mallorca 3. Per tant, la classificació que quedaria de la següent manera, el Barça líder a 12 punts del Madrid, que és segon, que podrien ser 15 demà si els de Xavi fan la feina contra el Girona. Tercera posició per a l'Atlètic de Madrid, a només 2 punts dels blancs després d'aquest triomf davant el Rayo, i la Real Societat, quarta, que seria l'últim equip en posicions de Champions. I a la part baixa de la classificació, el València és 18è amb 27 punts, el primer equip en posicions de descens, a 2 del Valladolid, que és qui marca el descens, penúltim l'Espanyol amb els mateixos punts, i Coel Elx completament despenjat.
I demà aquest Barça-Girona, que ara de seguida analitzarem i desgranarem en tertúlia amb els habituals del diumenge, en Xavi Vilajoana, l'Àngel Pichelonce i en Dani Solsona. Després tornem el cap a Girona per obrir una altra vegada aquesta taula d'anàlisi que tant ens agrada quan hem de parlar de l'equip gironí. De nou, tornem a juntar amb Fel Feixades, en Jordi Bosch i en Josep Maria Fonalleres. Els hi preguntarem si tindran o no el cor dividit. Fixes a Montilivi, però alhora també aficionats al Barça. Per cert, ara ho deia la Mònica, l'Espanyol és penúltim. Fa una mica més dura la ressaca després de la patacada ahir en el debut de Luis García. Avui ja més en fred analitzarem aquesta situació de l'equip perico. I abans de tot això també us parlarem d'una de les altres notícies del dia. Ja ho sabeu, la imatge de Canales marxant plorant després de ser expulsat en aquest Betis 0, Cádiz 2. Li van caure 4 partits per criticar Mateu. Avui hi ha hagut protesta al Villamarín. Doncs bé, Poc després, expulsió molt rigorosa al mateix Canales. I al futbol internacional, Miquel Agut, hi ha hagut un partit clau, partides de fet a la Premier League.
Això és correcte, Daniel Aguilar. Un Liverpool 2, Arsenal 2. Guanyava l'Arsenal per 0-2, però a la segona part l'equip local ha aconseguit l'empat i fins i tot ha tingut opcions per guanyar. De fet, les aturades de Ramsdale, el porter de l'Arsenal, al temps afegit de la segona part, són espectaculars. N'hi ha una, aixut de Salah, que toca en Gabriel i que el porter treu amb la punta dels dits quan entrava per l'escaire, que és per recuperar-la, de videoteca. Amb aquest resultat, l'Arsenal té 6 punts de marge sobre el Manchester City. Compte, el City té un partit menys, encara de jugar un partit pendent. I a més, hi ha un duel directe entre els dos a l'Etihad, que jugarà a finals d'aquest mes d'abril. Això vol dir que tant l'Arsenal com el Manchester City depenen d'ells mateixos, tots dos, per guanyar aquest títol de la Premier League, que estarà apassionant fins al final.
Com està la Premier League? Evidentment la seguirem en aquesta recta final de temporada aquí als Esports de RAC1. I fora del futbol, a veure, la notícia ara mateix es troba a l'Augusta National Golf Club, on un basc, Mònica, John Ram, pot endur-se el seu segon major, el que seria el seu primer Masters d'Augusta, ara mateix lidera la classificació.
Doncs sí, com dius, Dani, John Ram és el líder ara mateix, a 10 sota par quan s'han disputat 9 forats dels 18 que conformen aquesta última volta del Masters d'Augusta. Brooks Koepka és segon, a 2 cops sota el basc. Recordem que l'estatunidenc havia començat la volta com a líder a 2 cops sobre Ram, però el basc ho està capgirant. I de quina manera? En una jornada força assolellada, completament diferent al que havíem viscut avui. Això sí, marcada pel vent. I, per tant, ara estarem pendents, sobretot, dels forats 13 i 15, que poden ser els que acabin determinant qui es penja aquesta jaqueta verda del Masters d'Augusta.
El que seria, evidentment, un fet històric en el golf estatal. A més, bàsquet, el Barça ha perdut quasi bé a l'últim segon davant el Bilbao. Baskonia ha guanyat Manresa, de manera que els bascos, ara mateix Baskonia, són líders en solitari. Bones notícies per al Girona, ha guanyat Fuenlabrada, i a la Lliga Femenina, victòria del Barça davant l'Araski, derrota del Serides a les Canàries, de manera que tenim els tres catalans a play-off. I a espera de confirmació, la temporada que ve tindrem els tres catalans també a Europa. Després ens amplia en Marc Mundet. El dia en què l'Atlètic Terrassa ha perdut les semifinals de la Lliga Europea, els shootouts contra el Colònia, i que Van der Poel ha guanyat la París-Roubaix, el tercer monument de la temporada ciclista. 7 minuts per sobre de les 11. Hola, Xavi Vilajoana, què tal, com estàs? Bona nit.
Què tal, bona nit.
T'agrada el golf, Xavi Vilajoana?
Doncs la veritat, he provat un parell de vegades.
Has
un pitjor empat, però vaig arribar a la conclusió que s'havia de tenir molt temps lliure.
està molt bé aquesta. Mira, sí, que porto dies preguntant a la gent pel golf i aquesta no me l'havien dit.
Sí,
la
s'ha de tenir molt temps lliure, sí, sí, i sí, també sí, és veritat que la gent competitiva amb un mateix pot ser un esport molt viciós, per tant pot ser molt perillós pels que tenim feina, tenim fills, família, etc. És el que he pensat sempre.
Val, molt bé, m'agrada. Poc a poc, instal·lant-se, el Dani Solsona s'ha de posar bé, s'ha de posar còmode a la seva jaqueta. Hola, Dani Solsona, bona nit. Com estàs, estimat?
Jo, bé.
Sí?
El pitjor empat jo sí que
sí?
L'he tocat. Sí, sí,
sí.
Bueno, s'ha de tenir temps i jo afegiria i diners.
Sí, sí, sí que és veritat.
No, sí, sí, temps sobretot. Però val, quan estàs jubilat, tens temps.
Tu amb la de coses que fas només faltaria. I després del que va passar ahir, ja tenim una miqueta més asserenat o no?
I sopat i dinat, bé, sí. Sí, sí. Fotuts val. Estem, però bueno.
Val.
Demà estarem millor i a veure què passa, però està complicat, eh?
Sí.
Està complicat, eh?
Sí.
Suposo que ja en parlarem.
I tant, després en parlarem, sí, sí.
No gaire, però
parlarem. No? Val. Mira, parlarem els minuts que tu consideris
oportú. No, jo no pinto res aquí. El que diguis tu, que ets el jefe.
Molt bé, per poc temps. 9 minuts per sobre de les 11. Ara de seguida estaran nosaltres el Pichi Alonso. Abans hem de fer una primera pausa i de seguida parlarem de una de les notícies del dia, de fet és la notícia d'aquest vespre, d'aquest cas d'Àlex Baena i Federico Valverde. Ja hi ha una denúncia en ferm a la Policia Nacional i a veure quin és el recorregut que pot tenir. Ara anem cap a Vila-real.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Si no pots esperar per estrenar el nou Ford Kuga híbrid endollable, t'expliquem un conte per amenitzar l'espera.
Hi havia una vegada i conte contat, conte acabat.
Llest, s'ha acabat l'espera. Ara amb Ford Renting sense entrada i amb tot inclòs per 18 euros al dia. Informa-te'n a Garatge Central, a Figueres, Olot i Vic, Ford Nicolàs, al Vendrell, Vilafranca i Vilanova, i Tarraco Center a Tarragona, Reus i Cambrils.
A Hyundai et portem del cotxe més venut a Espanya a la tecnologia més innovadora. Perquè tens un Hyundai Tucson híbrid endollable amb etiqueta zero per 331 euros al mes amb el nostre renting a particulars tot inclòs. Més informació a Hyundai.es.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle on altres només hi veuen futbol. És veure màgia on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo hi trobes molt més. Mundo Deportivo, ho donem tot.
Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
RAC1 presenta
La Ruta Islandesa.
Ràdio en directe per tot Catalunya.
Propera parada, Calonja.
Dijous 13 d'abril a les 7 de la tarda, Islàndia, amb Albert Om, en directe des del castell de Calonja. 10 dies abans de Sant Jordi farem el programa a la primera i única Booktown de Catalunya.
Com és que en un municipi de poc més de 10.000 habitants es van obrir en un mateix dia 7 llibreries?
Escriptors, llibreters, tot l'equip d'Islàndia, amb Fel Feixedes i Guillem Albà, serem a Calonja, poble de llibres.
Entrada lliure, us hi esperem. Veniu a celebrar la prèvia de Sant Jordi amb llibres, humor i música al castell de Calonja.
Dijous 13 d'abril, Islàndia, amb Albert Om des de Calonja. RAC 1. Tots som u.
Amb la col·laboració de Borges.
Tu ho diràs, amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb més de 300 quilòmetres d'autonomia, t'ofereix la tertúlia del Tu diràs.
Per sobre de les 11 de la nit, Tu diràs, RAC1 d'aquest diumenge de resurrecció. Avui ja s'està acabant la Setmana Santa. Ha anat bé la Setmana Santa, per cert, per aquí. Heu tingut allò, vacanceta, això...
Ha estat a tornejos de futbol.
A tornejos de futbol. Home, és veritat, amic, ara parlava amb Puig.
Sí, el cap de l'escola del Barça.
Carai, molt bé.
Sí, està entretingut.
El Solsona està veient el seu espanyol, per tant...
Jo a casa, descansant, sí. Em faig gran.
Molt descanses. Hola, Marta Ramon, bona nit.
Hola, bona nit.
La Marta l'hem tingut aquí ben a prop durant aquests dies. Ara, de seguida, anem amb tota la prèvia del Barça-Girona. Abans, però, és notícia d'aquest vespre. El cas Baena-Valverde. A veure, la situació és la següent. Ahir, a la zona dels autocars, després del Madrid 2, Villarreal 3, Fede Valverde exhiba un cop de puny a Àlex Baena, que és el jugador del Girona, ja ho sabeu, jugador del Villarreal. El motiu, segons es desprèn de l'entorn de Valverde, comentaris de burla en el partit de Copa del gener sobre problemes que tenia la parella de Valverde, que és Mina Bonino, en el seu embaràs. Ahir, a priori, i segons explica aquesta versió, repeteix els comentaris i això acaba desencadenant i provocant l'agressió. Baena ho nega tot. I avui, de fet, acudeix a la policia a denunciar el cop de puny. Això, per tant, va per via penal. Amb la denúncia de Baena, recorrerà aquesta via i ara l'uruguaià Valverde s'enfronta a una possible condemna per delicte lleu. El Villarreal, per cert, ha emès un comunicat donant absolut suport al seu jugador. De moment, el Real Madrid, per cert, no se n'ha pronunciat. Aquesta és la informació, ara mateix. Busquem més detalls des de Villarreal amb el company Javi Mata, el company del diari AS. Hola, Javi, què tal? Bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
A veure, quin ambient tenim ara mateix? Perquè imagino que el fet que el Villarreal s'hagi posat al costat del jugador i que finalment el jugador hagi denunciat és que això ha escalat molt, no?
A veure, el primer ambient del Villarreal és el de habitual quan jugues contra el Madrid, sobretot, bueno, també contra el Barça, però contra el Madrid és el tsunami, no? O sigui, tu pots, no sé, qualsevol cosa que tu envies cap allà ve retrucada cap ací, multiplicada per 52 milions de lo que vulgau. És una potència de foc que, claro, te deixa que te descoloca. Això és el que li ha passat a Baena. Jo ahir vaig estar en Baena, en l'estació del tren, tornant, el Vilar està tot el món feliç, i ja vos vam assabentar, bueno, el futbolista al principi, el club no era partidari de tot això, sí. No era partidari d'anar a denunciar, el futbolista inclús a nit no era partidari de denunciar, la gent del Villarreal van estar reunits en el vagó de tren i van dir que esta historia a la larga, la presión mediática, todo lo que envolta al Madrid, lo que envolta al jugador del Madrid, va a anar a tindre un permés que tinguera raó, permés que vulguera demostrar-ho, anava sempre a tindre dificultats per poder-se explicar la seva història i que calara la història. Però el dia d'avui, primer me contaven el Villarreal que estaven preocupats perquè Baena estava prou afectat, ja no per lo que venia del seu entorn, sinó per tot el que s'havia generat i sobretot, bueno, xarxes socials, les crítiques, bueno, insuportable. I li van dir al futbolista nit que decidirà ell. El Villarreal no volia denunciar, sí. No va denunciar, i era el futbolista el que tenia que decidir. I el futbolista este matí, a mitjà matí, ha decidit anar a un hospital. Li han fet el part metge per a certificar el que li havia passat, no? Té un ull, bueno, com se diu habitualment, a la fumerala. Li va rear de pleno a l'ull, té un problema en el pòmul, bueno, té l'ull morat, i el futbolista ha acudit a l'Hospital de Castelló a certificar, bueno, a fer d'un part de lesions habitual, perquè, clar, sense part de lesió no pots presentar denúncia. El que ha fet després és anar a la comissaria de Castelló i presentar la denúncia per agressió contra Fede Valverde, per lo que va viure l'altre dia. Clar, la situació és la següent. Se parlava que havia un vídeo, que estava
rodant per ahí. Hi ha imatges?
No, a veure, des del Villarreal, des del principi, es van dir que la policia, clar, quan va haver tota aquesta història, perquè al final l'agressió és un poc curiosa, perquè estaven els jugadors del Villarreal, diguem, en tipus un hall, no?, que estava l'autobús del Villarreal, i per ahí inicien ja van des del Villarreal. I en aquella zona va estar Valverde esperant a que apareguera Baena. Quan va aparèixer Baena, Valverde, sense dir hola, se'n va anar cap a ell i li va rear directament. Sí. O sigui, aquell ni se ho esperava. I clar, quan se van donar compte de la situació, es van separar, però clar, el colp ja li havia pegat. Te di això perquè allí n'hi ha càmeres. Va vindre la Policia Nacional perquè va muntar ahí una pic, bueno, un grío. La policia, els policies que estaven allí van acudir perquè van veure que passava alguna cosa i van fer parte. Claro, me diuen el Villarreal que la Policia Nacional es va dir que ells tenien que alçar, diguem, diligència del que havien fet, claro, de que havien acudit ahí, havia habit ahí una pelea i tal, i que, clar, ells no podien entrar d'ofici si no hi havia una denúncia per part de l'agredit. Però que, clar, que sí que sabien que habrían imatges perquè en esa zona había una càmera de seguretat del Madrid. Va. Que si el futbolista denuncia, la policia té l'obligació de demanar-li al Real Madrid les imatges d'aquesta zona per començar a fer, bueno, pues, les diligències.
I aquest és el pas que a priori s'ha dut a terme a partir d'ara. És a dir, ara la policia el que ha de reclamar és tota la informació necessària per tal d'esclarir els fets.
Clar, el Villarreal pensava que Baena no va denunciar, però me comentaven ara del Villarreal que se matí el futbolista, suposo, haurà parat en el seu entorn, un poc també. És que la sensació que jo crec que comença a tindre Baena és que si no denunciava, com que li donava molta veracitat al que se dia allà.
Aquest és el
no?
motiu del canvi d'opinió, llavors.
Sí, jo crec que sí.
Val, jo crec
que Baena, claro, ell diu que és fals, Ell, en el Torre Baena diuen que l'únic que li va dir era que lloras mucho, al jugador. Però de tota aquesta història, Baena assegura, i el Villarreal assegura i reassegura, que Baena no era ni coneixedor, ni sabia enterat, ni entrava en aquesta pel·lícula. Ho nega a totes. Yeah. I clar, com ha vist que el discurs, com vos dia, va creixent, inclús s'està buscant ja teories per reforçar-lo, pues suposa que finalment ha dit, tinc que denunciar, perquè clar, si no denuncia, pareix que al final el malo de la història ja acaba denunciant.
I ara, això va per via penal, que com hem explicat abans, s'enfronta a una possible condemna per delicte lleu. La via esportiva, quin és el recorregut que pot tenir?
Clar, ahí l'únic que pot passar és... L'únic que tenia possibilitat d'obrir una via esportiva és el Villarreal Club de Futbol, val? Denunciant al comitè de competició o de violència i tal, el que ha passat. Del Villarreal no ho va fer. En l'acta no està. Clar. Ni l'Ardi, ni ningú, no sé, de la Lliga, ningú ha presentat cap denúncia al respecte. I ja no sé on que si entra via penal i això va, diguem, cap avant i la policia, diguem que sí, que ho investiga i que se certifica, sí que la mateixa policia pot trasladar al comitè i sa història i que ells decidisquen. Però en el Villarreal diuen, a nit dient, que no volien que escalara més enllà, que volien que si pot ser que se quedara en el que ha passat i que inclús si el millor jugui és el que no vas, i el que soluciones abans, però al final això no va ser així, per tant anem a veure on arriba, perquè també va dir el Villarreal que si Baena presentava denúncia, ells a partir d'ahí sí que anaven a recordar al futbolista en tot el que li farà falta.
Sí, és el que han fet, no? Amb el comunicat, han fet el comunicat posant-se al costat del jugador. De moment, insistim, el Madrid no s'ha pronunciat al respecte. Javi Mata, moltíssimes gràcies, estarem en contacte, una abraçada, company.
Molt bé, xiquets. Esperem que acabi pront.
Exacte, sí. I parlem de coses més agradables. Sí, una abraçada. Sí. Adéu, adéu, adéu. Ja tenim per aquí el Pitxi Alonso. Hola, Pitxi, bona nit.
Què tal? Molt bona,
bona
nit.
Nit. Bona nit. A veure, del que acabem de sentir a la taula, el que vulgueu dir. Xavi.
Em sembla molt trist tot plat. I al final, ja no, independentment de si li va dir, no li ha dit, si el va insultar, no va insultar... Al final, tot el que passa en camp, els que hem estat jugadors, sabem que un cop pita l'àrbitre s'acaba. Vull dir, evidentment, no és justificable que es diguin certes coses a dintre d'un terreny de joc, que al final es juga a futbol. Però el que sí que em sembla inadmissible és esperar, després de mitja hora, tres quarts, una hora, que s'ha acabat un partit, esperar-lo allò amb nocturnitat i alevosia, que dirien els castellans, per fotre-li un cop de puny, de veritat, em sembla... d'un baix nivell terrible. Es digui com es digui el jugador i jugui amb l'equip que jugui. Em sembla que... Bé, és demencial.
Jo no justifico el que ha fet a Valverde i no sé el que li haurà dit Baena, però per fer una acció d'aquestes, algú gros li ha dit. Perquè si no, des del mes de gener i ara un altre cop i esperes...
Sí,
però...
És molt raro, perquè, aviam, insults n'hi han, moltíssims. Potser ara menys, perquè quan t'has de tapar la boca i coses d'aquestes, sí, sí. Però bueno, tothom... I et poden dir qualsevol cosa. De tot. Però és que és molt estrany que Valverde s'esperi, que vagi després i que li doni un cop de puny amb fred...
És estrany.
No és que sigui estrany, la veritat, és que segurament alguna cosa hi ha hagut pel mig, però insisteixo, quin és el límit? És dir, per què això sí, o si et diuen subnormal, no? Vull dir, al final no es tracta amb la gravetat de l'insult. Al final es tracta que són persones. El que no pots fer és, per un insult, el que sigui... No. I esperar algú per fotre un cop de puny, és que em sembla...
No, depèn de l'insult, perquè tu en un terreny de joc...
Mira,
pots
amb
dir,
aquestes coses...
Pots dir que malo eres, no tienes ni idea, no sé què...
Insults,
pots dir tot això. Ara, si ja vas més cap allà...
Dani, els insults, al final, ofèn aquell que pot i no el que vol. Vull dir, al final, tu un insult el pots prendre com vulguis. El que no pots fer és reaccionar d'aquesta manera.
Pitxi.
No, a veure, el futbol no està fora de lo que és la societat, i a la societat ja estem veient tants i tants problemes que hi ha, no? O sea que, jo també estic més en la línia del que diu el Xavi. Jo crec que tenir premeditació a l'evosia, és que el que es parle, quantes vegades te romperé la pierna, que hijo de esto, que totes les coses que t'han dit a un terreny de joc, quan s'acaba el partit s'ha acabat i ja està. Te caurà més simpàtic o més antipàtic el rival de Tor i tal i qual, però arribar a aquest extrem, a mi em sembla que està fora.
Jo he dit que jo no justifico en cap cas.
No, ja.
Però
no,
tu m'estàs parlant d'insults que... dels mateixos que ens han pogut dir tema futbol. Te voy a romper la pierna, que malo eres, no sé què, no sé quantos.
Desconeixem quins insults són,
clar.
Però si són insults que entén en aquest cas el jugador uruguaià, que ha de fer algo, que presenta una denúncia. Ja està.
I a part...
Una denúncia.
Exacte. I a part...
I és acabat.
Ens movem ara mateix en un terreny de la incertesa, perquè no tenim fets. Hi ha un fet que sí que el sabem, que és que Valverde va agredir Baena. Això està tastat i està identificat, i això està denunciat. Però també és veritat que és un debat difícil perquè és que no sabem, i no sé si arribarem a saber què li va dir exactament Baena a Valverde. Per tant, el que està clar és que, gràcies a Déu, hem evolucionat com a societat com per no acabar resolent les qüestions a cops de qualsevol manera.
És que independentment que arribem a saber que hi hagi un vídeo on surt, que se li veu de la boca, que li diu allò, no justifica cap cas el que ha fet Valverde.
Sí, sí. En fi, veurem cap a on deriva aquesta denúncia, insistim, per via penal, i si comitè de competició, com ens deia el Javi, actua, i per tant també hi ha algun tipus de denúncia i de resolució esportiva al respecte. Això va passar ahir. Demà hi ha un partidàs al Camp Nou.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Oh, mother, where you been? You look so worn.
Barça Girona a les 9 del vespre al Camp Nou, i avui la prèvia, vaja, diguem que s'ha parlat del partit, Marta Ramon, però hem vist un Xavi, sí, hem vist un Xavi, diguem-ne, especialment reivindicatiu. Ara parlarem, evidentment, del partit, però avui Xavi volia treure una miqueta a passejar el seu discurs.
Sí, sí, avui podríem dir que hem vist un Xavi molt reivindicatiu, ha pujat el to a la roda de premsa, se l'ha vist una mica cansat de certes preguntes, sobretot ha volgut destacar la feina que estan fent aquesta temporada i a defensar el valor de la Lliga, que ja comencen a caronar. L'entrenador del Barça considera injust que es pugui minimitzar la consecució d'aquest títol que tenen a tocar si rematen la feina en les jornades que venen.
És guanyar una Lliga, eh? O sigui, guanyar la Lliga, això és l'hòstia. És l'hòstia. Nosaltres hem aconseguit 5 Champions en la història. 5 Champions en la història. I se'ns exigeix guanyar la Champions, que està molt bé, però guanyar la Lliga et dona estabilitat. Guanyar la Lliga, si li preguntes a qualsevol entrenador, és el que vol. Recordo a Zidane, després de guanyar Champions, que va dir que l'objectiu era guanyar la Lliga. I és la Lliga la que et dona l'estabilitat, la que et diu on estàs. Ara estem a 12 punts, això vol dir que estem fent les coses molt bé. Crec que es minimitza el fet de guanyar una Lliga que per nosaltres serà extraordinària.
El més immediat és fer els deures demà contra el Girona, està clar, especialment després de la derrota del Madrid a mans del Villarreal. És una oportunitat que Xavi no vol desaprofitar.
Ja era un partit molt, molt important abans del partit del Madrid ahir davant del Villarreal, doncs cobra més transcendència i més importància perquè els podem deixar a 15 punts de diferència, faltarien demà 30, no? Llavors és una gran oportunitat, no podem fallar. Tenim aquest avantatge en la classificació, estem fent una lliga extraordinària i hem de seguir fent, i demà és un passet més.
En aquest camí dels passets que li queden al Barça per guanyar la Lliga, l'entrenador ha assegurat que anímicament ja han passat pàgina de la decepció de caure 0-4 contra el Madrid i quedar fora de la final de Copa.
Hem passat pàgina, ens volem centrar en la Lliga i volem guanyar-la. És l'objectiu principal, ho vam dir quan ens van eliminar de la Champions, vam fer aquesta conjura que era guanyar la Lliga, que és el que donava més transcendència i més importància i més valor al que s'ha fet durant la temporada. És la competició que entenc jo que és més justa, perquè et diu realment el treball de tota la temporada i per això volem guanyar-la, no? Per tant, centrats ja en el que queda.
Veieu, heu també interpretat així, com aquest augment, diguem-ne, del to, necessitat reivindicativa de Xavi, tenint en compte el fet que ell potser considera que se li està donant poc valor, Pichi, a aquesta Lliga?
Bueno, tot és relatiu, sense cap mena de dubte. Se li dona poc valor perquè la distància que té el Barça respecte al Madrid és gran, o respecte a tots els altres és gran, i es dona per fet que es guanyarà. Sí, és molt important, i és el campionat de la regularitat, no? Per tant, és el millor el que guanya la Lliga. Pot ser que el millor no guanya la Champions. Però clar, però això no amaga que l'equip també ha fet un paper a competició europea molt per sota del que es podia esperar. I, òbviament, la temporada és el global de tot. A mi, si l'altre dia el Barça hagués tingut la resposta positiva i hagués eliminat el Real Madrid, m'hagués semblat, ja independentment de tot el que s'ha fet malament a Europa, m'hagués semblat una temporada brutal. La possibilitat de guanyar la Copa, que no la guanya el teu rival, i que el teu rival directe pugui no guanyar cap títol si no té la sort de guanyar la Champions. Per això et dic que tot és una mica relatiu, i en aquest cas sí que Xavi el que vol és que, bueno, fer menció a que té un gran valor com estan guanyant la Lliga, perquè estan batint, estan en camí de batre rècords, dels pocos que encaixen, de la diferència de punts, i en això té tota la raó, però també no has de deixar de costar l'altre, perquè tu quan analitzes una temporada, analitzes la temporada sencera, sí, sí. No el que interessa només a tu.
Sí, sí. Dani?
No, sí, que la Lliga ja la tenen, això està clar, amb uns números brutals, i això no li traurà ningú. El mèrit és grandiós. Aquí ningú pot amagar el fet de com ha estat a la Lliga, tant en defensa com en porter, com en gols, com en punts. Vull dir que els números són estratosfèrics. Però això, com deia el Pichi, doncs diu, és que el Barça ha guanyat 5 Champions, i aquí s'exigeix guanyar la Champions. Jo crec que no s'exigeix, però sí que pots arribar a quarts de final. No?
S'exigeix competir per guanyar la Champions, clar, o estar de competitiu.
O t'eliminen de l'Europa League aquesta, sí, sí, sí. O el que sigui. Clar, això sí que és un dèficit que tens Ara, treure-li mèrits a la Lliga? No, en absolut, ningú li traurà. Mm. I que l'altre dia contra el Madrid doncs es va fer un mal partit, la primera part millor, la segona malament, i vas perdre i no és la Copa. Clar, què hagués passat, tu? La Copa és que, bueno, és el tercer títol. Bé, més pel que el guanya.
Sí, sí.
El que guanya té una importància enorme. Sí, sí, avui ha estat amb aquest plan.
Sí, però
està
però...
bé, que no diem que no, que ningú dirà que no té gran un mèrit enorme quedar campió de la manera que ho està fent el Barça. Mm. Ningú ho dirà, això.
Però teniu aquesta sensació que se li està traient mèrit en aquesta lliga? És a dir, no. A mi m'ha fet l'efecte que avui Xavi respon a alguna cosa.
Jo crec que respon més als altaveus de la capital que no pas aquí, en el sentit que sí que s'ha parlat en certs altaveus de que potser aquesta lliga està devaluada respecte a altres lligues europees, que la competitivitat d'aquesta lliga està perdent punts o que està perdent una mica de, diguem, de solidesa respecte al que es veu a Europa. I aleshores que la distància entre el que és competir a Espanya, no?, a la competició estatal, amb el que s'ha vist a Europa, doncs posa, diguem, sobre la taula el camí que encara li queda per recórrer al Barça per tornar a l'elit, no? I aleshores això a Xavi li molesta també perquè des d'aquí, tot i que d'una manera molt més suau, també es compra, no?, això, no? I el fet d'haver acumulat tants punts i d'arribar a final de temporada amb aquesta sensació, no?, que la feina ja està feta, sembla com que aquest, no hi ha res final i és com una mica com tot una mica descafeinat, quan en realitat... Digues.
Un comentari, Marta, simplement. Jo crec que és una opinió molt personal, que des de Madrid han venut que com és possible que el Madrid aquest que guanyi 0-4 al Camp Nou estigui a 12 punts de la Lliga del Barça. Com és possible? I això, jo crec que això és el que Xavi li haurà sentat, perdó, una patada allà, no?
Sí.
Perquè recordem que l'any passat Xavi va guanyar 0-4 al Bernabéu,
sí.
El Madrid va quedar campió de Lliga.
Clar, i de Champions.
I ningú deia que com és possible que el Barça estigui tan endarrerit respecte al Madrid. Jo crec que el reivindicar-se ve una mica per aquesta línia, no? La sensació de que, bueno, que la Lliga és una merdeta. La Lliga segueix sent una Lliga important. De fet, tot i que Europa veritablement no han acabat de donar el rendiment que s'esperava, jo segueixo pensant que a excepció de la Premier està al nivell de les altres lligues competitives.
Ara, jo crec que això, o sigui, que el Xavi, si el fa la reivindicació pensant en tot el que es diu des de Madrid,
mal negoci.
Em decepciona, perquè, a veure, escolta'm una cosa, què et pots esperar de Madrid? Per tant, contestar aquest
tipus... Però també ho diu pels d'aquí, També ho diu pels d'aquí, per certs discursos que poden ser més catastrofistes, bueno, no? De quan es mira en global la temporada, de posar més el focus en les decepcions que no pas en les coses que es fan bé.
És això el que
li molesta a ell.
A Can Barça, històricament, ens ha passat així. I jo he viscut en primera persona, que guanyaves de 12 punts i queies a semifinals de Champions, sí. No sé si fent el ridícul o no, però diguéssim amb contundència. O no, per un gol. Pel resultat sí, però al final per un gol. I era la hecatombe.
Sí, però tens unes mínimes obligacions, David, Xavi. No pots caure a la fase de grups. No
per
pots caure a la primera eliminatòria de l'Europa League.
Però pitjor, per això estic dient... És a dir, jo a mi que m'agrada és que la gent sigui coherent. És a dir, si la Lliga és molt important, i ho és, i és un campionat molt difícil...
La guanya millor.
Des de l'any 2000, sí. El Madrid l'ha guanyat 8 vegades i el Barça l'hem guanyat 10, i si aquest any, esperem que no, seran 11. No és fàcil guanyar lligues. Sigui aquí, sigui a Holanda, sigui on sigui. No és fàcil.
A Anglaterra ho és molt de difícil,
no,
que n'hi ha molts.
No és fàcil guanyar lligues. Però, en canvi, és molt fàcil perdre eliminatòries. Però sí que és veritat, com deia abans la Marta, que el que vol l'aficionat és que, com a mínim, es competeixi i s'arribi fins a un cert nivell de la competició. I és evident que si tu arribes a les semis, ja seràs a les semis, però vale, després perdre en unes semis pots perdre d'una manera o d'una altra. Però evidentment has d'estar fins al final. I el que està clar, que jo crec que això, a mi el que em sap greu és, bueno, un ha de ser conscient que la Lliga és molt difícil guanyar-la, que té molt mèrit, però un ha de ser conscient que a Europa aquest any no s'ha donat la talla, però gens ni mica. No, és a dir, quedar eliminat a fase de grups de Champions i que t'eliminin a Europa League als primers de canvi, ningú pot dir que això és un èxit de temporada, des del meu punt de vista, almenys per l'exigència que jo li tinc o que crec que hem de tenir a nivell de...
Però això era això ve una mica derivat pel mateix discurs de Xavi, no? Al principi de temporada.
De l'any passat. Xavi del
i de la Porta.
I del club.
És un discurs sí. de club que...
De club, de la Porta, que el Xavi tothom. Després ha dit com a entrenador que l'any passat no estàvem per competir, aquest any ja estem per competir, i totes aquestes coses, que tenim l'obligació, perquè tenim un equip, perquè... I clar, tot això ha anat calant. Però en cap cas ningú li traurà el mèrit de la Lliga. Mm. Ara, si busques el còmput general de tota la temporada, doncs amb unes coses estarà extraordinari, com és la Lliga, i amb les altres no ha estat bé. No ha estat bé, no ha estat al nivell que tothom podia esperar.
Mm. De fet, Xavi ha dit avui que ha refermat i ha reinsistit en què són un equip en construcció, Marta.
Sí, ha admès que és evident que les baixes els han passat factura aquesta temporada en moments importants, però no ho ha utilitzat com a argument per explicar les decepcions que hi ha hagut al llarg del curs, i reivindica que cal créixer a partir d'aquestes sotregades, i ha tornat a reaparèixer el símil de les castanyes.
Hem de madurar a base de castanyes, ja ho vaig dir. I aquesta és una, doncs, és una castanya, i hem de madurar. I al final, doncs, et donarà això, competir millor, tornar-ho a intentar. L'any vinent, doncs, que quan ens toqui el Madrid, si ens toca doble partit, doncs hem de ser més contundents, hem de ser més efectius, no hem de cometre tant errors en moments puntuals que això psicològicament et maten. Bé, això ens ajudarà a madurar, no? Crec que estem creixent com a equip, estem competint molt bé aquest any, molt, molt bé, molt bé. Sí que és veritat que en molts partits anomenats grans, doncs ens ha faltat aquesta maduresa, i per això doncs aprendrem d'aquests errors.
En definitiva, la pregunta, què necessita l'equip per deixar enrere l'etiqueta aquesta d'equip en construcció?
Més temps, evidentment. Si aquest temps no guanyéssim títols, doncs no, ja no hi hauria temps. Però bé, hem guanyat la Supercopa, donant molt bones sensacions, estem molt ben encaminats en la Lliga, hem competit fins a la semifinal de la Copa del Rei. Sí que és veritat que Europa, doncs, no hem sabut competir bé, i això, estem en construcció perquè tenim gent molt jove, perquè hem fet un equip nou, perquè hem fitxat aquest any molts jugadors que són importants. Seguim estant en construcció. Quan portem 2-3 anys jugant junts amb aquests jugadors, ja no estarem en construcció.
Li compreu aquests 2-3 anys?
Jo en absolut.
No?
Jo,
Guardiola... Ho dic perquè, perdona,
Guardiola va estar 4 mesos
però guanyant, i va començar... Però guanyant títols, eh? Ell diu que s'han d'anar guanyant títols,
sí,
que no són anys en construcció...
Jo, per fer...
Amb permís de no guanyar res. Digue.
Per posar un element sobre la taula, a vegades també comprem aquests 2-3 anys en altres clubs. Ho dic perquè tots ens agrada molt, per exemple, el projecte d'Arsenal amb Arteta. I Arteta ha tingut calé, i Arteta ha estat 2 anys...
Que van estar a punt de fotre-la fora.
Sí, clar, però ha estat pràcticament fora d'Europa, i vaja, l'Arsenal tampoc ha fet temporades...
No, l'Arsenal aquesta temporada està molt bé lluitant la Lliga, i sorprenentment eliminat per l'Sporting de Portugal a l'Europa League als penals a l'Emirates, però sí que és veritat que ha fet un salt de qualitat. Arteta va estar a punt de deixar de ser entrenador de l'Arsenal fa unes quantes temporades. Quan va començar com un coet, va guanyar una copa, eliminant el Manchester City a les semifinals, i l'Arsenal feia temps que no menjava calent, i amb aquell títol tot va ser, al principi semblava que una nova era. Després hi va haver una època de sequera, i ara està arribant el moment, vaja, majúscul de l'Arsenal. No ho sé, també és veritat que són cultures diferents.
Clar, totalment, però a vegades ho elogiem, això.
Però clar, però l'Arsenal no té l'urgència que té el Barça. El Barça, si està 2 anys sense guanyar cap títol, ja hi ha un terratrèmol. L'Arsenal potser guanya una copa en 10 anys,
ja.
I doncs mira, si més o menys van fent i tal i qual, doncs estan més o menys contents. Sí. Tampoc no és el club, des d'aquest punt de vista, més urgent del món.
Urgències allà a Anglaterra ja comencen a haver, perquè hi ha entrenadors que al carrer van ràpid.
Sí que n'hi ha.
Tornant al Barça.
Que havia guanyat a l'Arsenal amb Arsène Wenger. els últims anys, que havia guanyat
alguna copa.
Ja està. Sí, sí.
Sí,
però a veure, a mi quan parla a mi que em defineixin què vol dir que està en construcció, perquè si està en construcció, ho sento, no fitxes 18 tius. Si està en construcció no fitxes 18 tius, perquè tu fitxes 18 tius en cert període de temps per guanyar títols i per tenir un rendiment immediat. Si tens un projecte en construcció, no deixes marxar Nico al València, Abde no el tens a l'Osasuna, etcètera, etcètera. No fitxes un que sí quan tens un Nico.
Per recuperar-los sí. Més endavant.
Bueno, però llavors per què no els fas créixer a casa? És a dir, si tu tens un projecte en construcció, bueno, doncs llavors sí que ho dius al principi, que us ho va dir, i llavors, bueno, se li ha de donar temps. Ara, si tu per una banda vas fitxant, però per l'altra vas dient que estàs en construcció, bueno, amb què quedem? Perquè si fitxes és per tenir un rendiment immediat. Per tant, perquè els fitxatges...
El Marbà sempre diu els divendres, divendres que pot anar en paral·lel, això, pitxo, digues.
En construcció i millora està sempre un equip. Ha d'estar sempre, ha d'intentar sempre buscar la millora, i la millora és créixer com a equip. Per tant, independent que es fitxe molt o poc, òbviament, quan menys fitxes i menys invertisques i menys gent de la casa tinguis, més dret a poder exigir aquest temps de construcció. Quan te gastes 65 milions en un tio, 50 en un altre, etcètera, pues home, pues així pot créixer qualsevol, te diria, no? En aquest sentit, no?
Però jo...
Entenc que l'equip pot créixer... No pot créixer, ha de créixer sempre. Ha de créixer sempre, ha de ser millor demà que avui. Perquè estàs treballant per això, precisament.
Però jo sentint Xavi, quan parla de que és un equip en construcció, jo crec que es refereix sobretot a la part dels joves, no? Que encara necessiten un temps per madurar més competitivament.
Bueno,
jo crec
que experiència, això no és millora, això és experiència.
Sí, experiència, millor... L'experiència és un grau i et fa millorar, sí, no? En sí, el sentit sí. De que, jo què sé, per exemple, Gavi, Pedri, Balde, etcètera, etcètera, són jugadors amb un futur esplendorós, perquè el present ja ho és, però si tu te'ls imagines amb 2, 3, 4 anys més d'experiència... Ostres, doncs segurament aquest equip serà molt més consistent i ja s'haurà construït un però camí que encara no s'ha construït ara.
Però això per mi és una mica de trampa. És a dir, perquè clar, llavors, si tens 4 jugadors amb 18 anys, fins que no en tinguin 24, no pots aspirar res, d'alguna manera. O si no guanyes títols, o no jugues bé...
Però és que Xavi no està dient això, eh?
No, però, és que, no, però jo crec que... D'una banda, hi ha una resposta a un discurs que arriba des de Madrid i que aquí ens hem cregut moltes vegades.
Que aquest és el problema, també. Evidentment. Fer cas a aquests discurs.
Bueno, clar, però per mi ens el creiem a tots els nivells. El relat futbolístic, polític, de tots els tipus, aquí ens el creiem perquè l'altaveu d'allà és més gran que el nostre. I aquí estem acostumats a empassar-nos tot el que ens diuen. Absolutament tot. Si el Madrid ahir, en comptes de perdre, guanya, el Barça, Canguelo, perquè el Villarreal i el Madrid està a 9 puntos i el Girona no sé què... I ens ho creuríem. Compte, perquè, clar, si perds, és que ens ho creuríem. Ara el títol més important és la Copa del Rei. És que no hi ha títol més important que la Copa del Rei. I això, aquesta és una part de la roda de premsa de Xavi i que ell està molest. Ara, per mi, jo crec que, d'alguna manera, futbolísticament, amaga el cap sota l'ala amb l'equip, que és un equip que ha tingut molt bons resultats i crec que això se l'ha de valorar perquè la temporada passada no era un equip tan competitiu com aquesta, no ens podíem imaginar veure un Barça en aquesta situació... Però després, jo no li acabo de comprar el discurs.
Solsona i anem al partit ja demà, va.
No, en construcció, jo en conec alguns equips que estan construint sempre i no... I no acaben mai...
L'edifici no s'acaba, no?
La taulada no l'acabem de posar. No, però és veritat, jo crec que és una mica, com diu el Miquel, una mica de trampa. Vull dir, és veritat que la temporada passada... doncs no tenia prous elements, però aquesta temporada s'han fitxat jugadors importants, que després es pot anar refent més a l'equip, evidentment, amb altres jugadors que puguin arribar, però ara ja estàs en una situació, i torno a repetir, el mateix Laporta i el mateix Xavi van vendre el discurs o van explicar que ara ja amb aquests jugadors que han arribat de 60, 50, 70, el que sigui, i que encara s'han de fer retocs, sí, però amb aquest equip sí. Amb aquest equip ja anem a lluitar
sí.
Per aconseguir
això
títols.
És un problema comunicatiu.
Ja en tenen
també,
un de títol o dos.
Sí.
Bueno, és igual,
sí.
Però això
sí,
és comunicatiu, allò, perquè la gent
s'ho creu.
Ho entengui.
Clar, però això tampoc no és ben bé un problema, jo crec.
Sí.
No, tu,
o sigui, el problema és quan tu afegeixes... no ajustes la realitat bé, però tu, al teu discurs,
tu,
ja està.
Però tu afegeixes pressió, però... Clar, clar sí, però...
Has de vendre il·lusió.
Bé, sí, clar, sí, aviam, sí, però al final tots del Barça, tu el que no pots ser és dir-li sí, no, és que farem com en Koeman, sí, que sí, a la jornada 14 teníem menys 80 punts.
Sí, però també has de ser
clar,
realista.
Sí, vull però dir... tu amb aquest equip pots guanyar la Lliga.
Sí, però...
I estarem
però...
tots d'acord que aquest equip pot jugar millor del que juga moltes vegades.
Sí, 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 sí.
Jo crec.
Està clar que sí.
Vull dir, llavors, tu com a mínim... Que pots guanyar títols, al final, si tot va bé, ho acabaràs demostrant. Però que pots guanyar títols, amb aquesta plantilla pots lluitar per guanyar la Lliga. No dic per guanyar la Champions, perquè jo crec, fins i tot, abans que parlàveu de la Premier, fins i tot amb alguns de la Bundesliga, que és una Lliga que seguim poc, però que també és com una Premier petita, també et podries enrampar, amb algun d'aquests de la Bundesliga. Potser la Sèrie A és una altra... està encara un eslabó per sota com pugui estar el Barça. Però per lligues i copes tu pots lluitar i, de fet, el plantejament que hauria fet una altra junta directiva, quin hauria estat? No, no, estant com estem, el que fem aquí és un fitxatge o dos, mantenir la plantilla, no gastar, intentar reduir despesa. I aquesta junta directiva va fer un altre plantejament. Per això també el discurs futbolístic ha d'anar encaixat amb aquest discurs de club, jo
però,
entenc.
En funció de l'entrenador que hi ha, doncs es té més paciència, menys paciència, i es té una cosa o l'altra. Quan hi havia Koeman, què tenia Koeman? Quina plantilla tenia?
Molt menys de la que es té ara. Sí, això és una realitat.
No, li van fitxar sí, després, sí, quatre jugadors...
Sí, però també això és una mica de fer trampes al solitari, perquè com hagués jugat Koeman amb els jugadors que hi ha ara, això no ho sabrem mai.
No ho sabrem, clar,
afortunadament.
Sí que la van sacrificar, perquè...
Una abraçada des d'aquí. A veure, parlem ja del partit demà. Vinga, va, a les 9. Hi ha el gironisme, hi ha una miqueta expectativa o no per demà, Miquel?
Sí, home, una miqueta n'hi ha sempre. Va. Evidentment, el Barça és favorit, que quin percentatge posem? No ho sé, jo hi deia 80-20, potser és un
80-20, esteu d'acord?
70-30, 90 10, no ho sé, un 99-1, no ho sé, però vull dir, clar,
poseu,
el Girona al camp
poseu,
del Barça...
Quan poseu vosaltres?
Ja estàs amagant... Ja estàs
no. Amagant. No, 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 jo vull dir que la redacció...
Mira, això no és discurs optimista, tancar no, no. El discurs optimista,
home, clar,
això no
però,
és...
Però el Girona, tant de bo el Girona fos al Barça.
80-20 està bé.
Sí?
Sí, no?
Corai.
Sí. Bé,
val.
Tu pitxis també 80-20 o no?
80-20 era l'anada també?
Exacte.
No, però, és a dir, el Girona, jo crec que hi ha un component també, no?, que el fa una mica estrany, aquest partit, que són aquestes distàncies amb els objectius dels dos equips. Després escoltarem Michel parlar-ne, però clar, pitxi, el Girona a 7 del descens i el Barça a 12 del títol.
Un partit sumament agradable per Michel i els seus, que no tenen res a perdre i molt a guanyar. Que poden arriscar fins i tot en prendre decisions, de pressionar dalt, de ser valents, de ser atrevits, i si acaba perdent.
No vagis tant a l'atac, tu.
No, però em refereixo al fet aquest.
4 o 5.
Sí, però el fet... Bueno, a casa no van ser 4 o 5. A casa va ser 0-1 i patint.
Al final.
O sigui, vull dir que el Girona és descarat a l'hora de jugar, juga molt bé a futbol.
Sí, però a casa no va jugar així, Pichi.
Eh?
A casa no va jugar així.
Bueno, no va jugar així una estona.
Després sí, exacte. Clar, però el punt de partida ens va sorprendre a tots.
Bueno, sí, pot ser, fins i tot va doblar un lateral, però... Sí. En fi, jo crec que d'entrada l'única garantia que hi ha és que hi haurà gols. Per la manera de jugar els dos equips, per mi està garantitzat el gol, no? Però que això de 80-20 em sembla, per mi...
Massa.
Desmesurat, sí,
val,
sí.
Val. Jo, amb això dels gols... Estic d'acord, però és que si agaféssim la prèvia del partit de la primera volta, crec que estaríem tots dient el mateix.
Però crec que influeix molt on jugues, no? I per molt que les dimensions siguin les mateixes, jugar a Montilivi, jugar al Camp Nou, no és el mateix. Sí. I clar,
és una altra cosa.
Clar. A més, al Camp Nou no hi fa tan fred com a Montilivi.
Pel jugador del Girona és el partit. Miquel, pel jugador del Girona és el partit. Pel del Barça és un mes dels partits.
I més com està la Lliga.
Jo crec que hi ha una cosa també, Pichi, que al final, amb 12 punts d'avantatge amb el Madrid, un partit, un dilluns, després que el Madrid n'hagi fotut 4, contra el
Girona... No sé ni per què juguen.
No, però, no? Però vull dir que jo crec que hi pot haver...
Com mandra.
No.
Aviam la línia que ens farà la Marta.
Però hi pot haver un punt, jo crec, que el Barça tingui més distància respecte al partit, diguem-ne que emocional, que no pas el Girona pel que diu el Pichi, perquè al final, clar, pel Girona, per tots els jugadors del Girona no serà la primera vegada al Camp Nou, però per molts d'ells sí, i això té una part perillosa, que és que es puguin sentir intimidats per l'escenari, i té una part positiva, que és que és el partit de la seva vida.
Pichi, Xavi, Pichi.
No, en aquest sentit, per mi, la innocència d'aquest que tenen la il·lusió per jugar i això, que et pressiona quan arribes, quan veus el camp buit, que estàs a la gespa i tal i qual, però que després quan entres és el partit especial per tu. Pel Barça és un partit més, que per cert, per ser aquest que ve del 0-4, perquè ha perdut el Madrid i tal i qual, cuida que es pot fer d'aquí a final de temporada molt llarga la temporada pel Barça.
Sí.
Perquè mantenir el nivell competitiu amb aquesta distància sobre el rival i tal igual, després no és fàcil,
I és llarga, sí, però... I quina il·lusió, no? Perquè per alguns és llarga, però...
Sí, però cada dia...
Però...
Sí.
Al revés.
Dani, sí. Però cada partit que s'apropa al final es fa llarg. Ja som campions 10 jornades abans.
Jo recordo,
i 9 jornades abans.
Pichi,
i 8 jornades.
Aleshores, Pichi, recomanaries una mica d'emoció? O sigui, mica d'ensurt?
Jo et dic perquè el jugador estigui mentalitzat a l'hora de ser intens en els partits. En el moment que no tens cap objectiu en joc més que dir guanyar, sí. Guanyar, però per què? Ja guanyarem. Saps? Si no tens cap objectiu que et porti aquesta motivació per jugar amb la màxima intensitat, et deixes anar sense voler, perquè mentalment eres una persona humana.
Jo crec que els 20 primers minuts del partit, si el Girona és capaç d'aconseguir sortir jugant, que segurament ho intentarà, marcaran una mica el partit. Si el Girona en els primers 15-20 minuts no és capaç de sortir, no li surten no se n'en surt, el Barça pressiona bé i li roba, jo crec que aquí el Girona pot perdre la il·lusió que hi ha amb la que se sent ara, que està més o menys ben situat, va jugar al Camp Nou sense cap tipus de complexa. Per mi, la imatge del Girona en aquests 15-20 minuts que pugui oferir marcarà molt el que realment s'ho cregui i pugui anar a posar por al cos al Barça.
Sí. No està salvat el Girona,
No.
34 punts.
No, té uns quants equips.
L'equip entre... vol fer 53. Jugarà aquesta lliga i l'altra. Però 34 punts, no està salvat.
En que guanyi dos partits i mig, això ja està salvat.
Vale, sí, però s'ha de guanyar. Igual que
nosaltres també n'hem de guanyar. Quants ne queden, Dani? Queden?
10.
Va, comptant el de demà, 11. El Joan Sepa Girona.
Dani, té... 6 equips per sota, és dir, no pot ser que ell perdi tot, per dir alguna cosa, però és un extrem, ell perdi tot, i tots els altres guanyin tot, perquè entre ells també juguen molts.
El context del partit és favorable per aquesta distància amb el descens i perquè tu saps que, com a mínim, acabaràs la nit 7 punts per sobre del descens, com a mínim, i que si hi ha campanada, a 10. I clar, llavors és un coixí que tens que et fa estar molt tranquil. Hi ha un partit trampa després, pel meu gust, que és contra l'Elx a casa, que és un partit que així com el del Camp Nou gairebé tothom dona per perdut, aquell tothom el dona per guanyat, i s'haurà de lluitar perquè l'Elx acabarà baixant, però arribarà algun dia que arrossegarà algú del turmell i se l'emportarà cap avall amb ell. Espero que el Girona no li compliqui la vida, però vull dir, aquest partit, per l'escenari que és, pel que pot imposar per tot, és un partit que t'arriba en un moment en què et pots permetre... allò, hosti, tenim una economia de guerra, però mira, ara com que hem cobrat la paga doble i no sé què, ara ens podem permetre anar a sopar a un restaurant bo. Doncs el Girona s'ho pot permetre. Ara, després, pot ser que li agafi la salmonelosi que estigui 3 setmanes al llit, però...
Les metàfores.
Clar, però és així.
Jo recordo que vaig debutar a partit de Copa a Sarrià, amb l'Espanyol, i després el partit sencer al Camp del Barça. I clar, allò impressiona.
Clar.
18 anys arribes i comences a...
Tio, allò és gros,
I no, no. I,
no s'acaba mai,
No s'acaba mai.
Bueno, però ara
no, i va estar bé.
Ara hi ha un lloc... Ara hi ha
una tercera graderia que no hi ha. Exacte, hi ha un lloc allà que veus directament. Entra més sol, exacte.
Però jo vaig mirar...
Fins i tot a les 9.
I clar, 90.000, il·lusió, el nano i tal. 3-0 i cap a casa.
No, i no l'havies ni vist, no?
I encara estaves aixecant la mirada i ja te'ls havien fotut,
Estaves allà mirant...
Et gires i ja s'havia acabat el partit.
Que van 3-0, ja.
Tu estàs mirant les banderes aquelles de la classificació, no? Ja on estava la meva... Però és que això, el primer partit del Girona al camp del Barça, aquest discurs de la il·lusió també era vàlid. I el Girona al minut 1 marca Porto i es col·loca 0-1. Però clar, el Barça a la mitja part ja era 3 o 4-1.
Sí, sigui
que, com comentava abans el Xavi, també existeix aquesta part de pensar... Tens molta il·lusió, mentre estiguis dins del partit, que jo crec que, ja que el Xavi feia un minutatge del partit, si a l'últim quart, 20 minuts, el Girona és dins del partit, pot ser que passi alguna cosa que li sigui favorable, perquè si no, si el Barça estripa el partit relativament d'hora, doncs és el risc que tenen aquests partits en camps com aquest.
Sí, sí.
I que llavors la il·lusió es transformi en por en queixar una golejada que et deixi grogui.
Hi haurà rotacions.
Ara anem al departament d'alineacions.
No facis espòilers.
Abans,
no sé.
Xavi, tens aquí la mirada...
No es recupera ningú i adverteix que el partit serà difícil.
Sí, de cara a demà, ja ho havíem anat explicant a RAC1 des de dijous, el Barça no recupera cap dels lesionats, ni Dembélé, ni Pedri, ni Christensen, ni De Jong, de qui Xavi ha dit avui que continuen sense tenir sensacions prou bones. Especialment preocupants són les situacions tant del francès com del canari, que s'estan eternitzant a la infermeria. I a la llista de convocats, idèntica a la de dimecres contra el Madrid, s'hi mantenen els joves del filial Casador, Alarcón, Stanis i Aleix Garrido. Xavi ha avisat que serà un partit complicat i ha elogiat la feina de Mitchell.
Partit complicat perquè fa molt bé les coses, Mitchell treballa bé, ja ho vam dir, no fa massa que hem jugat contra ells, finals de gener, és un equip que sap el que fa en pilota, que sense pilota també es posa bloc baix i defensa bé, tothom és solidari. Bé, demà ens costarà, segur.
Això diu Xavi del Girona de Mitchell. Clar, és que saps què estava pensant, Dani? Que tu això al departament d'alineacions, com que mai ho jugo dilluns, no ho treballes mai. I tens ganes, de jugar aquí una miqueta, Et ve de gust, ara, ho estic veient.
Marta és molt fiable.
Departament d'alineacions, Marta Ramon.
No em posis pressió.
Vinga, endavant.
He fet un possible 11 amb un canvi, bàsicament, que és asseure Marcos Alonso, no sé per què, i posar Eric García.
No saps per què, però...
No em ve cap moment al cap, així que pel qual l'hagi fet això. Ter Stegen a la porteria, Koundé, Araujo, Eric i Valde a la defensa, Busquets de pivot defensiu amb que sigui Sergi Roberto d'interiors i al davant Rafinha, Lewandowski i Gavi.
Què?
Has dit el mig, Busquets, que sí.
I Sergi Roberto.
I a dalt, Rafinha.
Marta.
Sí? Tu creus?
Jo crec que sí, que juga Ansu o juga Ferran, jo crec que sí.
Ansu i Ferran?
I Alba.
Sí, sí.
I Alba.
Carai,
jo crec que juguen entre els davanters.
Sí?
Tinc la sensació, eh?
I que Rafinha...
És un partit... Bueno, no, igual no juga Rafinha, juguen Ferran i Ansu, però que juguem, la sensació que és que a casa i davant el Girona, aquesta sensació personal,
no tinc cap informació, no ho veig descabellat.
Però pel fet de, diguem-ne, no considerar que contra el Girona, en tots els respectes cap al Girona, només faltaria, necessitis d'aquest reforç al mig del camp, no, Pichi? Vas per aquí.
Per ahí, sí.
Val. Solsona.
Sí, juguen amb 4, ells juguen amb 3, amb el pivot, Oriol Romeu, no sé si serà Ivan i...
Espera't, que també hi ha departament d'alineacions del Girona.
No, està molt interessat el del Barça, trobo.
No, pot ser que jugui amb dues bandes obertes en aquest partit, pot ser,
A mi el que em passa, o sigui, estan d'acord amb el que diu el Pichi, que es pot obrir aquesta possibilitat tranquil·lament, com que Ansu i Ferran tampoc contra el Madrid... No sé, que no, el regús no és gaire, bo.
Els hi ha de donar aquest tram final una mica a l'Ansu.
Sí, però han de respondre també, saps? Que és veritat que contra l'ells responen, no? Però no sé, és que desconfio una mica de tots dos.
Jo apostaria, no sé què farà,
Tu ja estàs tranquil que juga el Valde.
Aquest per descomptar, però jo jugaria amb 3 puntes. Jo crec que, a més, a Girona li agrada sortir molt per la banda, per tant, de cara a la pressió del Barça, jo crec que en aquest cas omplir tant el mig del camp no li és tan necessari. El Romeu no és precisament un mig campista amb molta mobilitat, per tant, jo crec que jo jugaria amb 3 puntes, a més, amb això sí que té raó el Dani. Hòstia, és que Ferran i Ansu, sobretot Ansu, jo crec que se li han de començar a donar minuts perquè hem de veure cap on va la cosa.
Sí, però fins a quan? Entreu-me,
Bueno, escolta'm, quina edat té?
No, que sí, que sí, que sí. Ah. Però vull dir que...
No, es
que...
diu... Es diu més que...
Escolta, d'aquí a final de temporada.
Sí, 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 totalment, sí, sí, totalment.
Tot aconseguir, no tens cap objectiu, dona'ls que... l'oportunitat.
Ah, sí, 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 però encara hi ha l'objectiu, que la Lliga no està guanyada, encara.
Si no, si contra un Girona, i no dic pel Girona en si, sinó al Camp Nou, contra un rival com el Girona, a 12 punts d'avantatge sobre el Real Madrid, si tu no pots donar aquestes chances... fem-ho mirar.
És que com que hi ha el dubte amb Ansu Fati, perquè no acaba d'estar bé, quan entra doncs no acaba d'arrencar, de buscar l'1 contra 1, com ho vèiem abans, tampoc acerta a l'hora de marcar gol, perquè encara que no estigui bé en els minuts que juga, si marca gol queda una mica tot tapat, aleshores jugant tampoc pot agafar la forma... O anem a donar-li 3, 4, 5 partits ara seguits?
Se li han donat,
De titular?
Sí.
Però bueno, seguits.
Però jo, hi ha una frase, no jo sempre dic molt, de la gestió d'un vestidor per part d'un entrenador, que és intenta no deixar cadàvers pel teu pas. És dir, en una situació com aquesta, no donar-li la chance a un jugador, ja diem Ansu, com podríem dir un altre, com Ansu, per mi, és jugar-te-la a que comences a deixar ja algun mort pel camí que no acostuma a ser gent recomanable en una gestió d'un vestidor i d'un equip i d'un noi.
Destaquem també que Ansu Fati ha tingut molts minuts al llarg de la temporada, ha sigut un, ho destacàvem moltes vegades a les transmissions, que era dels jugadors que sempre tenien més menys minuts, però que sempre apareixien en els partits. Això han destacat moltes vegades.
Sí, però no continuïtat,
Marta, no continuïtat. No continuïtat.
Sí, però...
una cosa és jugar 3 o 4 partits seguits i una altra cosa és jugar 15 minuts avui... 20 minuts,
sí, el que passa és que si després tampoc respons com has de respondre, però tampoc t'ho guanyes.
Marta, estarem en que Ansu és un cas especial.
Sí,
Ansu ja va demostrar sobradament la seva qualitat.
Sí, sí,
i el dubte és més si està recuperat física i mentalment que si té condicions per ser futbolista.
No, clar.
I probablement ell ja te la donarà. Si té aquesta continuïtat jugant 3 o 4 partits seguits de titular, començaràs a veure coses. Si veritablement l'Ansu pot recuperar el nivell que tenia o semblar ser el que era, o ja no tornarem a veure mai més a aquest
Ansu. Tant de bo que demà sigui titular i li vagin molt bé les coses a Ansu, és evident.
Tot ho desitgem, és obvi que ho desitgem tot.
No? I de prendre una decisió d'aquí al final de temporada, si tu li dones 3, 4, 5 partits seguits... Clar, si veus que el jugador està estancat perquè no va més, poden prendre la decisió de final el Mendes de turno...
No, és que és un tema que està sobre la taula.
Clar, però si ara li
dones 3,
si li dones 3 o 4 o 5 partits seguits de titular, jugant 75 minuts o 80 fins que el millor canviïs, doncs potser veuràs les coses més clares. O pot donar el pas de com era abans, o està en aquest nivell. I si està en aquest nivell has de prendre una decisió.
I, perdoneu, però fent la comparativa, li has de donar abans moltes més oportunitats a Ansu que un Ferran Torres.
Sí.
Un noi que t'ha sortit de la casa, m'explico, que saps que ho té perquè ho ha demostrat.
El que passa que també jo crec que les qualitats de l'un i de l'altre, del que pot buscar Xavi en l'un i en l'altre, no es ven bé el mateix. Per això a vegades s'ha decantat més per un que per l'altre.
2 minuts per sobre de la mitjanit. Ens hem de trobar aquí. Fem una pausa i ara de seguida escoltant també Mitchell a veure quin és l'11 que ha proposat el Miquel Agut.
RAC 1. Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
RAC & GO, amb Oriol Llop. El podcast de RAC més 1 pels emprenedors. Per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat. Amb l'impuls de CaixaBank Day One. Actualització constant a RAC1.cat. El portal de notícies de RAC1.
Autocenter Barcelona, el concessionari que batega, està molt a prop teu. Entra a la zona d'altes emocions i trobaràs l'Skoda nou o seminou dels teus somnis. I si el teu Skoda necessita una revisió, l'anem a recollir i te'l tornem a punt. T'esperem a Autocenter Barcelona,
filial de Volkswagen Group Retail Spain, a Via Augusta 253 i carrer A51 de Zona Franca. Si ets dels que no saben esperar, no cal que esperis per tenir el teu nou Ford. A la xarxa Ford de Catalunya disposem d'unitats amb entrega immediata. Descobreix la nova mobilitat. Descobreix la gamma electrificada de Ford. Aprofita ara. Ofertes especials només aquest mes. Afanya't. Unitats limitades. La nova mobilitat és cosa de Ford. Xarxa Ford de Catalunya.
Mundo Deportivo és molt més. És veure espectacle, on altres només hi veuen futbol. És veure màgia, on altres només hi veuen bàsquet. És veure estratègia, on altres només hi veuen MotoGP. Si llegeixes Mundo Deportivo, hi trobes molt més. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto. Oh. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. ¿Eh? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión Plus.
RAC més 1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC més 1, amb Mònica Usant. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC més 1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC més 1.
Tots som
més
1.
Tu ho diràs. Amb Dani Aguilar.
Maxus, furgonetes elèctriques amb bateries de 8 anys de garantia, t'està oferint la tertúlia del Tu diràs.
5 minuts per sobre de la mitjanit, Tu diràs, RAC1, amb el Vilajoan, el Solsona, el Pitxe Alonso, el Miquel Agut, la Marta Ramon i amb la Mònica Aguilar, molt pendent de John Ram, que Mònica ho té bastant encarat de cara a guanyar el seu primer Masters d'Augusta.
Sí, ho té bastant encarat, no encara del tot fet. Estem en el tram decisiu d'aquesta última volta. Hem superat ja l'Equador i estem entrant en els darrers forats, els que decidiran qui es posa la mítica jaqueta verda del Masters d'Augusta. Mm. En aquests moments, quan ja s'han disputat 12 forats, continua liderant John Ram i ho està fent amb molta autoritat, a 10 cops sota par. Phil Mickelson és segon a 2 cops del basc, tot i que ja ha finalitzat la seva participació. També és segon Brooks Koepka, a 2 cops també del basc. Un Koepka, per cert, que no l'estem acabant de veure del tot fi, s'està desinflant una miqueta a mesura que avança la jornada i així ho demostren els 4 bogey que porten aquesta segona volta. I això, John Ram ho està aprofitant per apropar-se cada cop més a la tan desitjada jaqueta verda. Per tant,
mira, ara de fet acaba d'ampliar una mica l'avantatge. Crec que ha fet, no sé si un verdi, però
correcte,
en tot cas...
Un verdi. Ja són menys 11, per tant, Brooks Koepka, que està a 3.
A 3 cops, exacte.
Tot és verdi, la jaqueta...
ets de golf, Pitxi, tu o no?
Jo vaig als
cines
verdi,
a vegades. Sí, t'agrada,
Soc de golf,
I jugues molt?
Jugo, sí.
Jugues, Val.
Què n'has de dir, Pitxi, d'una jaqueta de color verd?
Bueno, és el màster d'Augusta.
Home, ja, però, home, podia fer una cosa... No sé, però... És que,
Pitxi,
és una americana, s'ha divertit, per l'amor de Déu.
De quin color és la gespa?
Home, clar, però, llavors tots els equips de futbol haurien d'anar de verd, és una americana, s'ha divertit, només...
Sí, però a golf només és aquest torneig,
Sí, aquest és el gros. A veure, del Girona-Barça demà, Barça-Girona, escoltem Mitchell. Miquel, que veu difícil la sorpresa, però no la veu impossible.
No la veu impossible. Un Mitchell que avui ha fet la roda de premsa després de l'entrenament, el penúltim, perquè demà n'hi haurà un últim abans del partit a les instal·lacions del club a la Vinya, i està convençut Mitchell, tenint en compte l'escenari, el moment del seu equip i com percep que treballen els entrenaments, que demà faran un gran partit.
Espero un Barça difícil, perquè en casa han guanyat menys 2 partits, han guanyat tot. Sé de que patirem, però també penso que l'equip tindrà personalitat i mentalitat. És el feeling que tinc ara mateix i penso que demà el Girona farà un gran partit.
Un Girona que va perdre de manera immerescuda al camp de l'Atlètic de Madrid, que va empatar brillantment al camp del Madrid, que va perdre també de manera immerescuda al camp del Betis, o sigui que en grans camps ha fet bons partits l'equip de Mitchell. I si hi ha una paraula, ja l'hem escoltat una mica de passada en aquesta primera resposta, que defineix el que li demana Mitchell a l'equip, com sempre, aquesta és personalitat.
Hem vist aquest partit i per mi en la primera part es falta una mica més de personalitat en algun moment.
Quan diu aquest partit es refereix també al de la primera volta, aquell amb el qual comparàvem el que pugui passar demà sobre la gespa del Camp Nou. Com ha dit Mitchell, aquell partit el van revisar i una de les coses que creuen que han de millorar des de l'estaf és en el capítol ofensiu.
Necessitem, per guanyar o per fer un partit que nosaltres tinguem, no?, alguna possibilitat de puntuar, hem de fer-lo molt millor en atac.
I és clar, quan mirem aquell partit de la primera volta, en tenim un record de partit avorrit, sí, ensupit, tediós, sí, espès.
Sorprenentment tediós.
Sí, durant ben bé 65-70 minuts. Per què va passar això? Doncs diu Mitchell que d'alguna manera els jugadors es van relaxar perquè al partit no hi passaven gaire coses, ni bones ni dolentes pel Girona.
No vam patir molt i això fa que l'equip esté més tranquil i menys agressiu en la pilota. I això no volíem fer-lo demà.
O sigui que demà vol un equip agressiu amb, sí, la pilota, per tant, sí, vol un equip que s'assembli més als últims 20 minuts de Montilivi que no pas als 70 minuts restants. I, evidentment, la importància per aconseguir això de tenir la possessió. És impossible treure la pilota al Barça, però sí que s'haurà d'intentar aconseguir tants minuts com sigui possible sobre la gespa del Camp Nou.
Hem de tenir personalitat i que el partit en la possessió esté més a prop de la nostra estadística que de la seva, perquè és un equip que té el 64% de possessió.
Al Girona li agrada tenir la pilota quan, sí, no la té, pateix, tot i que Mitchell ha anat afegint matisos al joc de l'equip i, per exemple, es defensa bé en bloc en diversos partits sense patir gaire. Es defensa amb tota la plantilla al darrere ben col·locada i no acaba de patir per molt que no tingui la pilota.
Tens clar, l'11, no em diguis res, però tens clar quin 11 treu demà Mitchell? També tens aquest... sí, aquest, sí? Que no, i tu?
No, clar. Pues,
sí. No, perfecte, perfecte.
Tinc el meu 11.
Però... Un últim document i el Miquel amb l'11.
Un últim document d'un jugador que veurem si és o no en aquest 11. Un jugador que ha marcat la prèvia, que és Aleix García, un migcampista molt important. Avui Mitchell ha confirmat el que avançàvem fa un parell, sí, de dies, el Tu Diràs, respecte a Aleix García, que té bones sensacions, que ja fa uns quants dies que s'entrena amb l'equip i que entra a la llista de convocats i fins i tot podria ser que tingués més de mitja hora, més de mitja part, vaja, que jugués tot el partit.
Està bé, les seves sensacions són molt bones i pot jugar 90 minuts tranquil·lament, però no sé què farem demà. Però està bé, ell ha entrenat amb normalitat i l'equip, la intensitat en l'entrenament em sembla la competició i ell va fer-lo amb normalitat.
O sigui, que Aleix García, amb normalitat, ha aguantat el ritme dels entrenaments quan preparen el partit com la resta de companys. Només hi ha les baixes, amb la recuperació de l'Aleix, de Rainier, Callens, Ibrahima i Angel.
Vinga, possible 11 per demà, Miquel.
Amb Gazzaniga a la porteria, això suposo que ho compraran, Dani.
Sí.
En defensa, a la dreta, Arnau, al centre, Bueno, David López, a l'esquerra Javi Hernández, que li ha guanyat el lloc a Miguel Gutiérrez de les últimes jornades, al mig del camp Oriol Romeu, Aleix García i Borja, a la banda dreta Tsigankov, a la banda esquerra Toni Villa, que també va per davant de Riquelme les últimes jornades, probablement perquè és un futbolista que s'esforça més en defensa i ajuda més al lateral, i al davant Tati Castellanos. De tots aquests, per cert, hi ha tres defenses, Arnau, Bueno i David López, que tenen targetes, vaja, que estan amenaçats de sanció i que si en veuen una, es perdran el partit contra l'Elx de l'altre diumenge a casa.
Al Barça també en tenim, Busquets, que sí, Ferran Torres.
Solsona, què?
No sé si jugarà Àlex García d'entrada, no sé, jo crec que igual jugarà Ivan Martín, i a l'esquerra, en lloc de Villa, jo crec que posaria Riquelme.
Rorro?
Jo, com que últimament Riquelme...
No, però això és la meva...
No, evidentment, no. O sigui, jo si hagués de triar, posaria abans Riquelme que Toni Villa, perquè m'agrada més. Però en els últims partits, des que Vallecas va canviar tota la banda esquerra, Miguel Gutiérrez i Riquelme a la dutxa, al descans, entren Javi i Toni Villa, i l'equip fa una gran segona part, empata i no guanya de miracle, després ho han anat mantenint en els partits que han vingut, i li està sortint bé. I a més, per molt que Javi Hernández acabés amb els bessons a les orelles en el partit contra l'Espanyol, és un partit que es va jugar fa 10 dies, o sigui que, per tant, ha tingut temps de recuperar-se plenament.
Reforçar amb un quart migcampista, això no ho veus, amb un altre migcampista, en lloc de Toni Villa posar Àlex García, i jo... jugar amb els quatre, Ivan, Singacó...
És una opció, però jo no l'acabo de veure, perquè em sembla que potser desnaturalitzaria una mica l'equip. El que va fer, per exemple, el Bernabéu va ser jugar com amb un doble lateral a cada banda. I que diguessis, doncs, potser demà faria una cosa semblant i jugaria amb Bernau i amb Valeri, per exemple, o amb Javi Hernández i Valeri. Jo crec que el Sigankov no el tocarà, perquè és la lineta dels seus ulls i està fent una gran segona volta. I, vaja, la proposta és aquesta...
La banda esquerra, això de Toni Villa no ho veu.
No ho acabes de veure, Pichi? Què dius tu?
Bueno, per...